Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Feinejarem una estona amb la filosofia, guiats pel Pere Martí. Bon dia, Pere, ben tornat.
Molt bon dia.
Estrenem desembre i aquest és el darrer capítol del Feinejam d'aquest 2025. Ens retrobem el 2026.
Molt bé, doncs, aprofitant que estem acostant-nos a les èpoques nadalenques, m'aprofitaré per parlar d'una cosa que ja n'hem parlat alguna altra vegada, que és com a poc, o més aviat de pressa, estem patint un procés d'acceleració cada vegada més aprofundida del temps, de la nostra gestió i vivència del temps. Ara que s'acosta a dalt, hi ha un d'aquests fenòmens que estan molt lligats, no? Ho porten a flor de pell, el tema aquest de l'acceleració, que és el del consum compulsiu. I ja n'hem parlat, en altres comentaris nadalencs.
Avui som Cyber Monday, hem acabat el Black Friday.
Però no em resisteixo a aprofitar aquesta oportunitat perquè sembla que ja en aquests moments tots en som cada cop més conscients, malgrat que no ens hi podem sostreure, però cada cop en som més conscients que estem sotmesos a una pandèmia, la pandèmia del consum compulsiu. I això ens pot ajudar a entendre i a veure que com aquest tipus de consum, aquesta forma de plantejar-se el consum, es va estenent, es va generalitzant a d'altres objectes i situacions que van molt més enllà del que són els objectes que podem comprar en una tenda i que afecten a dimensions que d'entrada ni les sospitem, ni en som conscients. I culminen en el que en podrien dir el consum compulsiu del propi temps. Si el temps cada cop l'estem consumint més compulsivament, allò de que hi ha un temps per cada cosa ha quedat ben desfasat.
Ha passat a la història.
Això és una antigalla. Ara cada cosa vol tot el temps per ella. Uh-huh. I això a poc ens està destrotant. No ens n'adonem, però ens està destrotant. Per exemple, podríem posar molts. Abans podríem parlar d'un cicle festiu anual, ben marcat i conegut. Ara aquest cicle festiu es manté, però al seu voltant va apareixent cada vegada més una festa, un cicle festiu, que cada cop, ja, en lloc de ser anual, s'ha convertit quasi ben diari. I la fita aquesta anual és una més entre totes les de la resta de l'any.
I quin és aquest cicle diari?
Doncs l'obligació de sortir i anar de festa, cada dia, cada setmana, cada cap de setmana. Les festes que ara s'organitzen aquí i allà, a més del cicle festiu aquest anual, marcat, que tots seguim. El mateix podríem dir dels viatges. Abans viatjar era una cosa molt excepcional, marcada. Per exemple, avui continua a tenir sentit parlar del viatge de noces. Sí, formalment, però abans això era una fita extraordinària en la vida de les parelles, ara.
És un viatge més.
És un viatge més. Però bé, crec que ens serà útil tornar a, com dèiem, al cicle nadalenc, per prendre consciència del fenomen en tota la seva magnitud. Com en altres ocasions, hi ha un fet, hi ha un fet que és el que...
Que és el detonant.
El detonant, exacte. Una cosa que em crida l'atenció i que no m'acaba d'encaixar i que, com dius tu, és el detonant d'aquesta reflexió que avui comparteixo amb tu i amb
els
que tenen la paciència d'escoltar. Avui, quan s'emet aquest programa, som el primer dia del mes de desembre. Tot just després del trasbal consumista del Black Friday i encara amb el món de... Ja que sé. Després en parlarem. I ara estem a 24 dies de Nadal. Però això que estic comentant, aquest fet, això que em va xocar, és bastant més llunyà, perquè ens hem de remuntar a mig octubre, és a dir, 70 dies abans del Nadal. Estava jo circulant per el centre de Barcelona, abstret, perquè anava fent la gestió, no recordo ni quina era, però sé que estava molt allò endariat, i de cop passo per davant d'un aparador i me n'adono que està farcit de decoracions nadalenques.
Octubre.
I la veritat és que em vaig aturar un moment per confirmar la data, com que sempre vaig una mica despistat, i per ciutat doncs sembla que encara una mica més, perquè jo vaig amb les meves dades i tot. Bueno, i vaig dir, a veure si m'he equivocat de dia o de mes.
Vaig amb el peu canviat.
Però no, era mig octubre, més aviat feia caloreta, i a l'aparador ja hi havia tot de vets, neu i tota la parafernàlia corresponent. Bé, com en altres ocasions, després d'aquest instant de perplexitat, jo vaig continuar el meu camí, amb la dèria que portava, i em vaig oblidar. Però resulta que al cap de pocs dies llegeixo la notícia de que l'Ajuntament de Barcelona anuncia que engegarà la il·luminació especial per les festes de Nadal abans que l'any passat, el 22 de novembre, si no recordo malament.
Sí, sí.
Més d'un mes abans de Nadal. I encara abans fins i tot que el Black Friday. I això va fer que et tornés de cop aquella imatge, d'aquella parada. Vull dir, què passa aquí? Perquè, que jo sàpiga, les festes de Nadal no s'han ampliat en els últims anys. Continuen començant amb la Missa del Gall i acabant amb Reis. Per tant, aquesta il·luminació especial deu ser per alguna cosa que no és el Nadal. Perquè, que jo sàpiga, al novembre no hi ha cap festivitat lligada amb Nadal. Però bé, ja vaig veure que això ben bé igual, és totalment indiferent. Nadal és una cosa que molta gent celebra, que hi ha molt moviment comercial, molt moviment cultural, moment que els polítics també poden aprofitar per fer-se fotos, és un bon aparador per les fotos pels polítics, per treure'n alguna cosa. Una cosa molt important que cal celebrar. Cal celebrar. I quin sentit té que esperem que sigui el dia en qüestió? No, comencem molt abans i així en podem extreure tot el suc, molt, molt més de suc, el podem exprema durant més temps i molt més a fons. Si en podem començar a gaudir molt abans, per què esperar? No, vinga, de seguida, el més aviat possible. Què hi fa que quan arribi el dia ja n'estem fins al gorro de sentir Nadales per carrers i comerços torturant-nos matí, tarda i nit? O fins al gorro de llumetes o de fires de Santa Llucia o d'anar com posseïts d'una botiga a una altra? És igual. Perquè hi ara hem d'afegir una altra cosa aquí. I ara parlarem, com hem dit abans, del Black Friday, però una mica de paciència.
Ja hi arribarem.
Ja hi arribarem. Perquè, a més de haver de celebrar-ho tot anticipadament i amb la màxima intensitat des del principi fins al final, anem afegint a les nostres tradicions i dates assenyalades les tradicions i dates assenyalades que ens arriben d'importació. I llavors ja estem tot l'any en permanent calendari festiu i sempre anant d'una banda a l'altra com a posseïts. Cal reconèixer que això també pot tenir una part positiva, un aspecte divertit. Quan anem a una muntanya russa i ens sacsegen com a pilotes de ping-pong, ens ho passem bé, encara que ens maregem com una sopa. Qui sap, això pot ser també divertit una estona. No en tenim prou amb els Reis, aquesta tradició autòctona, que hem hagut d'integrar l'arbre i el Pare Noel, que se superposen al nostre tió. Això del cagatió a mi em fa una mica de...
Per què?
Perquè és el tió, no el cagatió.
Ah, el nom, sí, sí.
És com allò...
Fem ara cagar el tió, però és el tió.
Farem un programa de castellers. No. Però bé, és igual, aquestes perversions, deixem-ho...
No costa, costa aquesta, eh?
Sí. Tenim la nostra tradició del tió, però se superposa l'arbre i el Pare Noel, que són d'altres tradicions. I llavors què passa? Que es converteix el tió, que era quatre llepolies per la canalla, abans d'anar a la missa
mitjons.
Del Gall, amb uns Reis bis. I uns Reis bis per a tothom. És a dir, anar més de bòlit. Teníem la castanyada.
Més, consumir més.
Consumir més. I Tots Sants, i hem hagut d'afegir el Halloween, amb el consegüent trasbals de disfresses i regals per la canalla. Però nosaltres ja teníem el Carnaval per disfressar-nos. Però és igual, no el deixarem pas. També el Carnaval, i el Carnaval no només pels grans, també pels nens i les escoles. La qüestió és no parar. I ara anem al Black Friday. Teníem aquí unes rebaixes que eren al gener. Al gener, després del cicle festiu de Nadal, doncs els comerciants ja havien fet una bona buidada d'estocs, però per fer l'empanteta final, per buidar els magatzems. Doncs ara no, una tradició importada. Ara les rebaixes són al novembre. I dius... I les altres tampoc desapareixen, eh? Això està clar. I en novembre, per què? D'on te surt això? Perquè el seu país d'origen es tenen molt clar quin és el lligam del Black Friday amb el cicle festiu, per l'endemà d'Acció de Gràcies. Però aquí això d'Acció de Gràcies no existeix. Ep, de moment.
Oh, sí? No sé quants gall d'indis s'hauran cuinat.
De moment. Ja ho veurem. Però és igual. Macro rebaixes al novembre. I entre les superrebaixes i el soroll mediàtic que les acompanya i els llums de Nadal, que ja estan a ple rendiment i que els aparadors ja fa temps que ens estan dient que això de Nadal està aquí a tocar, doncs, i que hem de celebrar i hem d'anar ja immediatament a celebrar aquestes festes, doncs aquí tenim un totum revolutum que la veritat és que no sabem ben bé on som. Ens passa com a la muntanya russa, eh? Anem d'una banda a l'altra com a ninots d'aquests de molles. I mira, doncs esperar que arribem a baix i parin, però és que no para mai. Sempre corrent, sempre hem d'estar pendents. A mig d'octubre, ep, que s'acosta Nadal, però, perquè ens ho diuen els aparadors, però, ep, que encara toca el Halloween, vestits, disfresses, regals pels nens, però també panellets i castanyes i castanyeres i cementiri. Però compte, que ve el Black Friday, no puc despistar, perquè després arribarà el dia 24 i llavors no tindré els regals del tió, però i els dels Reis? Home, potser ara serà massa, però després tot ple, no trobaré el que busco i els nens...
Perdré aquella ganga.
Que els regalaré, perquè ja tenen de tot i no faran ni cas dels meus regals ni se'ls miraran. I tots els parents intentant fer-los... Amb... Saps què? Me'n vaig al monestir budista del Garraf i ja, aquí
jo,
us deixo
baixo de la roda,
les meves neures i ja us apanyareu. Vivim realment en un temps de... no només de consum compulsiu, sinó acceleradament compulsiu.
Ara, quan feies aquest repàs, estava pensant que semblem hàmsters en aquella roda que anem donant que no toms para. I toms i toms i no baixem mai d'allà dalt.
Sí, exactament. Aquesta és, malauradament, la imatge.
I no pensem, no?, mentrestant. Només
és que,
consumim.
Clar, el que té la roda, que com que no para mai...
No et deixa...
No tens un moment en què puguis dir i on t'estic anant. Tot s'ha de consumir ràpid, de seguida, del tot i fins baix i ara mateix. Ja siguin objectes, drogues, modes, o persones o personatges. Mira, ara... potser s'enfadaran, però explico, ara que no ens sent ninguna anècdota personal, el meu fill el tinc ara casualment a Tanzània, ara que parlàvem dels viatges. I ja pots suposar que cada dia dino i sopo amb lleons, girafes i sopars de memòries d'Àfrica. Les pel·lícules fan molt de mal, eh? Fa poc vam estar a Londres, i clar, vam haver d'anar a Notting Hill. Els guiris ja ho hem ofegat. No té ja...
Estan negres els
cap,
veïns.
Cap personalitat.
Em sembla que han pintat de fosc algunes cases, no?
Sí, i jo estic d'acord amb ells. És que jo no m'hi vaig trobar gens. Bé, no, és que em vaig sentir...
Violent.
Guiri. Només tot és per... No hi ha res que... Bé, és igual. Bé, estic esperant que torni el meu fill per preguntar-li què tal el sopar a la sabana. Però aquesta no era la qüestió. La qüestió, parlant dels viatges, és que avui dia es transmeten en directe. S'han de consumir immediatament. Recordo altres èpoques, records ara, diràs, molt, molt boomers, en què després d'un viatge especial, els més ordenats de les nostres colles... ens convidaven un dia a casa a tots, en un sopar ritual, i un cop acabat l'àpat passàvem al saló on hi havia una pantalla allà instal·lada, tots érem per allà escampats, i començava la projecció cerimonial de les diapositives del viatge.
Sí, senyor.
Acompanyades d'explicacions complementàries i habitualment bastant prolixes per part dels afortunats protagonistes. Era un acte quasi litúrgic, presidit pel clec-clec, 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 de l'aparell de projecció. s'ha de reconèixer que al cap d'una estona aquest clec-clec se començava a posar al cap, eh? I quan portaves una hora i mitja començaves a posar-te neguitós. I si veies que traien un altre carro, pensaves, ostres, però quants en deuen tenir? No deia res per no...
Per cortesia.
Per cortesia, sí, però...
Hi ha molta feina darrere.
Es podia allargar de manera excessiva. Entre aquest acte ritual post-experiencial i la retransmissió constant en directe de tot el que fem, mengem i contemplem, segurament hi deu haver un punt entremig que deu ser el saludable.
Segurament.
Segurament.
Quan el trobis...
Per no parlar del consum dels personatges públics, polítics, artistes, etc., esportistes. En el meu cas, això em va començar a cridar l'atenció fa un temps, quan vaig sentir un periodista que, parlant d'en Messi, deia, és que ja no sé quin qualificatiu fer servir per lloar-lo, i els hem fet servir tots. Vaig pensar, però com pot ser això? Perquè mira que n'hi ha, eh? Però, esclar, tant ell com els seus companys de feina havien arribat tan lluny en la seva geografia, en la seva recerca de ser més hiperbòlics encara que els altres, en la lloança de l'heroi futbolístic, que és molt probable que s'haguessin passat ja tots els límits. Això succeeix quan anem desbocats en tanta pressa per consumir, en el camp que sigui, eh? En aquest cas, en el camp de la lògia esportiva. Ens podem trobar que a partir d'un moment ja ho hem consumit tot i ja no podem anar més enllà. Ja no hi ha més superlatius i no tenim altre remei que repetir-nos. Era necessari portar el culte a l'heroi Messi, a l'individu Messi, aquest extrem? Però, esclar, l'un per l'altre. Si jo dic això, doncs jo no penso ser menys. I l'altre, doncs jo encara més. I així en una espiral que és impossible, sembla, de frenar. Que acaba amb aquest sense sentit de quedar-nos sense paraules. Tenim un altre exemple ara més proper en el temps i que encara està succeint de forma molt més accelerada, perquè també els temps cada cop s'acceleren amb més velocitat. És el cas del senyor Lamine Yamal. Un adolescent que de cop, per circumstàncies imprevistes, es veu catapultat a la primera línia mediàtica nacional i internacional. I perquè la seva joventut i qualitat insòlites en el món de futbol, doncs acapara l'atenció de tots els mitjans, del públic, i comença un seguiment que ratlla l'assetjament, contínuament present als mitjans com a notícia, comentaris, diagnòstics, pronòstics. El consum del personatge en els mitjans i per part del públic arriba a ser tan hiperbòlic que en menys d'un any ja se'l projecta com el millor jugador de la història, quan en tenia 17. Qualificatius ditiràmbics, comentaris constantment elogiosos, per la banda contrària, comentaris totalment pejoratius, resseguiment al mil·límetre de la seva vida, accions, amistats, gustos, aficions, vicis... Realment, els mitjans i els qui els consumim ens anem acostumant a aquest extreure el suc, aquest esprema fins al pinyol, els personatges públics, fins al punt que els acabem consumint, però en el sentit literal del terme, que vol dir xuclant-ne l'essència, deixant-los buits. Per tant, inevitablement destruint-los cada cop més ràpidament. I en aquest cas sembla tot just treure el cap en el món públic el risc de que acabi destruït és realment quasi bé inevitable. Els personatges públics, fins i tot les institucions, cada cop s'enlairen amb més rapidesa i es cremen més ràpidament. En la vida política, en l'esport, en el món cultural, en el món dels mitjans, on l'actualitat s'ha convertit, de fet, en instantaneïtat. Abans compràvem el diari per a conèixer les notícies del dia. És clar, això volia dir...
L'endemà, sempre.
Del dia abans.
Sí, sí.
Primer amb els canals de 24 hores i especialment a partir de la generalització de les xarxes, això de les notícies del dia va deixar d'interessar. I eren les notícies de la darrera hora, del darrer minut o del darrer segon. De fet, ara... Ja sembla que ja no ens interessen les notícies del darrer segon, sinó que hem de conèixer-les abans de que passin. D'aquí que hi hagi conspiracions, filtracions, moviments clandestins per estar al lloc abans de que passi la notícia, perquè ja sé que està que ha de passar i, per tant, ja la informo, ja l'anuncio abans de que passi. D'això no se'n lliuren ni les altres magistratures de l'Estat, que són aquests senyors que són aparentment tan seriosos i solemnes. Ara hem viscut un dels judicis més transcendentals dels últims temps, tot i que per el que l'han envoltat més que un judici semblava, doncs...
un circ.
El show de Truman.
Sí.
Però era un judici molt transcendent i resulta que aquests magistrats excel·lentíssims, tot just una setmana després del judici, es despengen amb un escrit on anuncien que sí, no cal que us espereu, tal com tots ja teníeu clar, ens el carreguem. I més endavant ja us explicarem per què, quan ens vingui bé, ja us farem 5 cèntims de per què ens l'hem carregat. Qüestió, sí, ens el carreguem. És clar, la validesa, l'entitat, el valor de la notícia s'esfuma a la mateixa velocitat a què ha arribat, és a dir, en pocs instants. Anant a l'exemple anterior dels magistrats, i no, tampoc es tracta de centrar només en... però em va molt bé. Ells també ho saben, això, i saben molt bé que d'aquí un temps, quan els avalleixi de publicar les raons de la sentència i tot això, la notícia haurà quedat molt lluny, consumida per milers d'altres instantaneïtats. I, per tant, que l'efecte serà molt, molt inferior. Per exemple, se'n recorda avui algú d'una cosa que va omplir totes les portades i la nostra ment i que semblava crucial pel món occidental? Se'n recorda algú avui de la flotilla global Sumut?
Ha passat a la història.
He hagut de mirar al Google el nom, perquè ja no me'n recordava. El que està d'actualitat, el que està de moda, el que pot generar audiència, no ens ho podem perdre, no ho podem deixar passar. Si vull visitar una exposició famosa, he de reservar l'entrada, com a mínim, amb un any d'antelació, perquè tots hi hem d'anar, no ens ho podem... És una oportunitat de la teva vida, no ho pots perdre. No podem deixar passar les oportunitats, i tots anem amb l'agenda constantment oberta, matí, tarda i nit, perquè quan surti aquesta oportunitat l'hem d'aprofitar. Encara que això suposi que no puc descansar mai i que he de comprometre el meu futur a anys vista. On està allò de que hi ha un temps per a cada cosa? Ara el temps sempre és ple, que és l'altra cara de la moneda, del tòpic, és que no tinc temps de res. Cada cop la nostra vida social s'acosta més a la nostra vida econòmica. Diràs, i què vol dir això? Doncs mira, la majoria de nosaltres vivim a crèdit, que vol dir que ens hem gastat en el present el que guanyarem en el futur. Doncs la nostra vida social, doncs, cada cop s'hi sembla més perquè també vivim a crèdit. Ja hem compromès en el present el que viurem en el nostre futur. Però i si em ve de gust de deixar de treballar o de treballar en una feina que guanyi menys o em ve de gust de fer un altre viatge o no viatjar o quedar-me a casa? Doncs malament, perquè ja m'he venut el meu futur. O sigui que potser que anem rumiant de tant en tant si convé que anem reservant un temps per a cada cosa i no tot el temps per cada cosa.
Molt bona reflexió, interessant com sempre, que podeu recuperar i exprimar, en el millor sentit de la paraula, el podcast de Feinejant amb Filosofia. Pere Martí, moltes gràcies.
Doncs que tingueu un bo i compulsiu
Nadal.
Nadal.
Bones festes.